Avui, una entitat dedicada al millorament de la gestió d'oficines i a la implantació de les noves tecnologies en aquest sector ha anunciat que el 42% dels programes informàtics que es fan servir a les empreses catalanes són pirates. No estem parlant de jocs ni de pel·lícules, estem parlant d'una eina de la que qualsevol polític responsable se'n vanta. Un signe de progrés és precisament l'entrada, diuen, de les anomenades noves tecnologies en l'àmbit comptable, en l'àmbit del comerç o en l'àmbit de les comunicacions. Tant és així que massa sovint es ve a dir que la lentitud dels sistemes de transmissió de dades, la manca de bandes amples o el cost del servei és allò que fa que Espanya no estigui precisament en un lloc preeminent d'Europa pel que fa a l'anomenada societat de la informació. La dada que avui ha fet pública la Business Software Alliance pel que fa a Catalunya indica que potser el problema no ve dels servidors ni de les grans empreses que gestionen la informació. Un 42% de programes pirates només són imputables als seus usuaris. O sigui, que els avantatges que les noves tecnologies poden comportar es veuen truncades per les velles pràctiques de la picaresca. Una vegada més es demostra que la importància de l'avenç tecnològic, quan aquest es fa sense cap mena de rigor, privant la possibilitat d'autodefensa dels consumidors i dels usuaris de bona fe, pot socavar la implantació de les noves tecnologies. De res no serveix inventar gins que ens poden dur a la lluna si el combustible està adulterat. Cada eina de progrés hauria d'incorporar també uns valors morals que acaben brillant per la seva absència. El tràfic de còpies pirates de tots els programes està avui ben vist, està difícilment penat i està, per desgràcia, massa estès. Sembla mentida que avui una altra eina, com és el paper moneda, per exemple, sigui tan extraordinàriament vigilada i que, en canvi, la pirateria tecnològica estigui a punt d'arrossegar cap enrere tot l'avenç potencial que en un principi comportava. Molt bon vespre a tothom, ara són les 9 i 3 minuts i aquest és el Cafè de la República número 529. El dia com avui de l'any 2003, ja fa 5 anys, ens va deixar el poeta Miquel Martí i Pol. I avui a 3:15 del matí, a la Clínica Quirón de Barcelona, han nascut dos bessons que es diuen Jordi i Otger. Comencem aquest Cafè de la República amb un pensament de Jonathan Swift, que diu: els millors metges del món són el doctor Dieta, el doctor Repòs i el doctor Alegria. Aquí al davant, a la Diagonal de Barcelona, una noia es menja un entrepà calent de pernil mentre un altre noi se la mira amb salivera i es conforma amb el seu trist i ensupit pa amb xocolata.
El Cafè de la República, Catalunya Ràdio, amb Joan Barril.
Bé, aquí tenim el nostre subcomandant en tràmit de colpisme. Què tal, Xavier?
Molt bona nit, senyor Joan Barril.
Sabent que el nostre comandant, Pere Mas, està amb unes magnífiques i merescudes vacances molt lluny d'aquí. Per cert, avui, aprofitant que no hi era el comandant, ens hem, vaja, cruspit uns entrepans de pernil.
Sí, és que ara que comentaves això de l'entrepà de pernil i el pa amb xocolata, a mi això m'era familiar.
Ah, doncs mira, això ha estat així, i el pobre noi aquest de la xocolata, pobret, allò que se li feia la boca aigua. Aquí també li se li fa la boca aigua per això de seure's de la cadira aquesta del G20 és el president José Luis Rodríguez Zapatero, que continua la seva roda de reunions per preparar la cimera aquesta del G20 que es farà dissabte. Si ahir es va reunir amb els banquers i amb els anomenats, en un curiós eufemisme, agents socials, avui ho ha fet amb el líder de l'oposició, el senyor Mariano Rajoy.
Un Mariano Rajoy que li ha reclamat que el govern espanyol no en tingui prou amb assistir dissabte a la cimera i que estigui present en tot el procés que s'hi obrirà amb l'objectiu de reformar el sistema financer internacional.
Lo que no tendría sentido es que España fuera esta primera reunión, que no va a ser sin duda la más importante porque es la primera, y que quedara fuera de todos los demás. Por tanto, hay que dar una batalla y el Partido Popular apoyará en la medida de sus posibilidades para que España esté a partir de este momento en el foro donde se discutan todas estas cuestiones financieras.
Com ja va sent habitual, mentre Zapatero prepara la cimera de dissabte, el seu vicepresident econòmic, Pedro Solbes, va dient la seva sobre el seu negociat. Avui ha parlat de tres qüestions destacables.
D'entrada, Solbes ha avançat que de la cimera de Washington ningú n'ha d'esperar miracles. També ha reconegut que les mesures per augmentar la liquiditat de les entitats financeres no estan arribant a les empreses i les famílies. I finalment ha admès que en la negociació del nou model de finançament autonòmic el problema dels diners té difícil solució a curt termini.
El problema del dinero va a ser muy difícil que se resuelva a corto plazo. Más bien se pueden discutir de procedimientos que nos permitan ir resolviendo sus problemas.
Realment, el senyor Solbes és l'alegria de la huerta. No cal dir que això del finançament tindrà repercussions aquí a Catalunya, on avui, un dia després de la presentació de l'era de Nissan, els treballadors de la multinacional japonesa han complert la seva promesa d'intensificar les protestes. D'entrada, s'han manifestat davant de les torres de Nissan, a Barcelona, on han acabat llançant ous, tomàquets i també alguna pedra. I demà a la tarda hi tornaran amb una altra protesta que s'acabarà davant el Parlament.
El lloc tampoc serà casual, ja que els sindicats reclamen al govern català que no aprovi l'expedient de regulació d'ocupació. Tot i així, avui, després de la reunió de l'executiu, la consellera de Justícia, Montserrat Tura, que feia de portaveu, ha dit que el govern creu que és possible que Nissan i els sindicats arribin a un acord.
S'ha presentat per causes organitzatives i productives, no per causes econòmiques. Per tant, si és només per causes organitzatives i productives, caldria pensar que hi ha possibilitats d'aproximació de les parts.
No deixem el govern català, però fem un salt en el temps i tornem als anys 1994 i 1995. I és que avui s'ha celebrat el primer dia del judici pel cas Treball, un procés judicial relacionat amb el presumpte finançament irregular d'Unió Democràtica quan aquesta formació governava amb Convergència.
En aquesta primera jornada als tribunals, l'empresari i militant d'Unió, Víctor Manuel Lorenzo Acuña, ha assumit tota la responsabilitat de 8 informes inexistents, presumptament encarregats per desviar fons al seu partit. D'aquesta manera ha exculpat els altres acusats, entre els quals hi ha l'exconseller Ignasi Ferreres. Aquest, per cert, s'ha negat a respondre a les preguntes de les acusacions Particular i Popular i ho ha justificat així.
Tan poc intel·ligents ens suposen el senyor Servitje i a mi, de pensar persones mitjanament normals, perquè puguin pensar que si nosaltres sabíem que eren informes falsificats, som tan burros, i ho dic així mateix, o som tan poc intel·ligents com per no fer-los desaparèixer.
A partir de les 10 omplirem aquesta informació i mirarem d'explicar algunes dades bàsiques que ens ajudin a entendre què és això exactament del cas Treball. Ara, però, continuem en l'àmbit judicial per explicar que avui s'ha fet pública la sentència contra els dos joves que l'any 2005 van cremar una dona en un caixer automàtic de Barcelona. El tribunal els considera coautors d'un assassinat amb traïdoria, però no recull l'agreujat de carnissament que demanaven les acusacions. És per això que les ha condemnat a 17 anys de presó.
Aquesta condemna queda a mig camí dels 25 anys que demanava l'acusació i el màxim de 4 anys que havia sol·licitat la defensa. I això, és clar, ha fet que la resolució no hagi satisfet del tot a ningú. Sentim l'advocat de l'acusació i el de la defensa d'un dels nois.
Ha valorat els fets com un assassinat, malgrat que les dos conductes que nosaltres qualificaven com agreujants només ens està donant una, que és la traïdoria.
Demasiado severa, puesto que en el acto del juicio en ningún momento se probó de que hubiese habido intención de acabar con la vida de la señora Endrinal, y por lo tanto la considero injusta.
A partir de les 10 sabrem més detalls d'aquesta sentència. En parlarem amb Maria Núria Rebetlle, que és la periodista de Catalunya Ràdio que ha seguit de prop tot el judici a les dos joves ara condemnats. Canviem radicalment de qüestió. Avui el president de Rússia, Dmitri Medvedev, ha enviat al Parlament rus un esborrany de projecte de llei per esmenar la Constitució i ampliar d'aquesta manera el mandat presidencial de 4 a 6 anys. Vaja, que Putin en tindria pròrroga.
Clar, perquè un moviment que no és gens innocent, darrere el qual sembla amagar-se l'intenció que l'expresident i actual primer ministre, Vladimir Putin, pugui tornar a presentar-se a les eleccions presidencials i tenir així un període de 12 anys.
Mentre Rússia volen fer canvis constitucionals que poden determinar qui serà el pròxim president, als Estats Units hi ha qui aquestes coses les deixen mans divines. Diem això perquè Sarah Palin, la controvertida governadora d'Alaska i candidata republicana a la vicepresidència a les últimes eleccions, s'ha encomanat a Déu perquè li mostri el seu futur polític. Ens ho explica des de Washington en Xavi Vilà. Va.
A l'inici de la reconstrucció del Partit Republicà després de la sonada derrota electoral de la setmana passada, Sarah Palin es postula com a possible candidata encomanant-se a Déu i advertint que l'impacte de la seva decisió sobre la família també tindrà molt a veure en la seva postura final.
La fe és una part molt important de la meva vida. Sempre poso la meva vida en mans del meu creador. Déu, si hi ha una porta oberta per mi, en algun lloc, sempre prego. No em deixis perdre la porta oberta. Ensenya'm on és aquesta porta, fins i tot si està una mica escardada. Potser m'hi obriré camí, potser de forma prematura, però no em deixis que em perdi una porta oberta.
Tanmateix, el futur polític del tiquet electoral de John McCain dependrà molt del curs que prengui un partit republicà sense lideratge visible ara i que s'ha aturat davant la cruïlla que proposa extremar el posicionament contra l'administració Obama o bé recuperar el vot demòcrata més conservador, el més pur estil de Ronald Reagan. A priori, el perfil de Palin s'acosta més al nucli dur de la formació i això en pot lesionar els interessos futurs en funció de qui guanyi el pols intern. Entretant, Palin reiterava el seu allunyament per les polítiques econòmiques de George Bush i negava està involucrada en la compra a preu astronòmic de roba per ella i per la seva família.
Gràcies, Xavi Vilà, des de Washington. Alerta, no trobis amb la porta de la senyora Palin. Parlem ara d'una efemèride. Avui una part d'Europa commemora el final de la Primera Guerra Mundial, també coneguda com la Gran Guerra, un dels últims conflictes en què les trinxeres van ser el principal camp de batalla i que es va saldar amb més de 10 milions de morts arreu del continent.
Els actes més importants d'aquesta commemoració s'han fet a França, on la celebració ha tingut un caràcter especial. Per primer cop en 90 anys no hi ha hagut supervivents de l'anomenada Gran Guerra, ja que l'últim soldat, que encara quedava viu, va morir a principis d'aquest any.
Ens ho explicarà a partir de les 10 la Maria Rovira, corresponsal de Catalunya Ràdio a París, i també recordarem algunes dades clau d'aquella Primera Guerra Mundial entre els anys 1914 i 1918, una Primera Guerra Mundial que, precisament, en el seu armistici, va, diuen, començar a assentar les bases de la Segona Guerra Mundial. Anem ara al temps. Francesc Mauri, com estem? Molt bona nit.
Molt bé, bona nit.
I com tenim els núvols, per exemple? O...
doncs abundants. Ja. Tenim abundants i fins i tot fan ploure ara mateix en alguns punts de Catalunya. Ha començat a arribar la pertorbació i, per exemple, en alguns observatoris d'Osona, Vic, GURB, en aquests llocs hi ha observatori, no citem normalment gratuïtament les poblacions, sinó que hi ha d'haver un observatori. I en aquest cas, doncs, s'acosten ja al litre per metre quadrat. És poqueta cosa, però va fent en alguns punts de Catalunya. Insistim, poqueta cosa. De fet, és l'avançada de la pertorbació que ara mateix afecta, doncs, alguns punts del Pirineu, de la Catalunya interior, central, ponent, depenent de les zones. Ja dic, és un panorama de moment desdibuixat perquè no ha arribat encara al nucli de la pertorbació, la zona del front una mica més activa. Ho farà entre aquesta nit i matinada i de cara a demà al matí, quan tindrem ruixats moderats, sobretot al centre i nord de Catalunya. Cap al sud no se'n descarten, però seran sempre més dispersos, més febles. I les temperatures, doncs, que tenen tendència demà a baixar, però de moment estables. Aquests ruixats moderats, aquesta nit i demà al matí, seran en forma de neu per sobre de 1.600 metres, anirà baixant la cota cap a aquest nivell, i demà pot arribar als 1.300, fins i tot 1.000 metres cap a la Vall d'Aran, zones d'influència atlàntica, demà amb el pas de les hores. Demà amb el pas de les hores, migdia i tarda, es poden obrir clarianes a ponent i al sud, amb vent del nord i nord-oest, moderat. Mentre que de cara a a dijous, potser algun ruixat de tarda al nord-est, i a partir de divendres i al cap de setmana potser torni el temps estable i anticiclònic, que vol dir o sol o boires.
Bé, doncs gràcies. Demà em mullaré, no? Demà al matí?
Demà al matí és possible que sí. El que passa és que estones, perquè els ruixats seran més aviat intermitents. Tens més números aquesta nit?
Bé, aquesta nit no penso sortir.
No penses sortir. Molt bé. No portes la moto?
Sí, clar, això naturalment. Sí. Per això t'ho dic, home, per això t'ho dic.
Però clar, depèn de l'hora que surtis d'aquí la ràdio i tot això.
Home, espero. No. Doncs guarda-m'ho fins després de les 11, eh?
Vinga, ja parlem amb Sant Pere, no et preocupis.
Gràcies, Francesc.
Adéu-siau.
Adéu, fins després.